Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda. La Unió Europea porta dècades endurint els requisits per a treballar al camp. Cada vegada hi ha més controls, més burocràcia i menys marge d'actuació pels agricultors. Les administracions han volgut assegurar que els aliments que es produeixen dins de la Unió Europea superin tots els controls imaginables. Això està molt bé, a la part que dona seguretat al consumidor, però el problema és que la imaginació del legislador sembla no tenir límits i ja està creant desigualtats. El sector veu com els productes a fora de la Unió Europea arriben a les nostres prestatgeries, exempts de moltes d'aquestes normes que encareixen el seu producte. Es mereixen, com a mínim, el mateix tracte que els productors estrangers. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I estem ja enfilant la recta final de la setmana i en quant al temps, divendres serà el dia més inestable amb ruixats arreu i nevades al Pirineu amb més acumulacions a l'oriental i testimonial a la part occidental. Dissabte al matí encara tindrem alguns ruixats que marxaran amb rapidesa per donar pas al vent de mestral i de tramuntana. I diumenge només nevarà al vessant nord del Pirineu mentre que la resta farà sol i vent. I sortim ara a les carreteres per saber com es circula, si hi ha algun tipus d'incidència. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda. Intentem recuperar aquesta connexió amb el Servei Català de Trànsit a les 7 de la tarda i 2 minuts, com dèiem, per saber si ara mateix hi ha algun tipus d'incidència a les carreteres. Ara sí, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden alguns trams amb lentitud, amb aturades, punts habituals d'aquesta hora de la tarda. D'altra banda, la C59, per exemple, Palau Solità i Plegamans, en sentit Caldes, sentit nord, també la C58 a Montcada, així com la C33, les dues de Montcada cap a Barcelona, o també trànsit encara amb trams de lentitud a les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs. També hi ha molta intensitat de trànsit de sortida, en aquest cas, a la C32 a l'altura de Sant Boi de Llobregat. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I d'aquí un moment us parlarem de l'ictus de retina, una malaltia indolora que pot precedir a un infart o un vessament cerebral. Avui coneixerem la història d'una persona que ho ha patit i, gràcies a Déu, funciona tot correctament. Ens ho explica també la companya Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Sompura velamos por tus sueños.
Porque sabemos que un buen descanso es el inicio de un gran día. Descubre nuestra gama de colchones.
Sompura, eres lo que duermes.
COPE Catalunya i Andorra.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334. El Hotel Eurostars Gran Marina sube el telón para ofrecerte los sábados de ópera. Todos los sábados de febrero a abril a las 20:30 horas podrás disfrutar de un tributo a las grandes arias interpretadas en directo en el mismo bar del hotel. Acompaña esta actuación con uno de nuestros cócteles de autor y completa la noche con una deliciosa cena en nuestro restaurante. Ven al Eurostars Gran Marina y vive una noche única. Te esperamos al estreno.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935 169 030.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Potser no n'has sentit a parlar, però els ictus també poden ser de retina. En aquest cas, no provoquen dolor, però de cop podem perdre la visió d'un ull. És una patologia poc freqüent, però sobre la que hi ha molt desconeixement. Hi ha una cosa en comú entre l'ictus cerebral i l'ictus de retina, i és que s'ha d'actuar molt ràpid perquè les seqüeles no siguin irreversibles. En el cas de l'ictus de retina, si no actuem en un màxim de 6 hores, ens podríem quedar secs. És molt important que ens visiti un oftalmòleg. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, l'ictus de retina està causat per un coàgul que obstrueix l'artèria principal de la retina. La detecció precoç és vital i el tractament, si s'aplica a temps, s'ha demostrat que és eficaç. Es tracta de desfer el tromba i restaurar el flux sanguini a l'ull. Alejandro Bustamante és doctor de la unitat d'ictus de l'Hospital Trias i Pujol i ens ha deixat molt clar que cada minut és vital.
Es fundamental. Cada minuto cuenta y conforme va pasando el tiempo, estas células, estas neuronas y el resto de células, sean de la retina, sean del cerebro, que van quedándose sin oxígeno y sin nutrientes, van muriendo. Cuanto antes podamos restablecer el flujo y el flujo sanguíneo y restablecer la función, menor será la pérdida.
I com podem saber si estem patint un ictus de retina? Doncs no és una patologia que avisi, sinó que apareix de forma brusca. Per això, si perdem la visió d'un ull sense motiu aparent, el millor és buscar l'ajuda d'un especialista.
Al ser una causa circulatoria, ocurre de forma brusca y la característica fundamental es que la causa por la que se produce es una causa vascular, ya sea una obstrucción en una arteria que impide que la sangre llegue a una zona del cerebro, por eso se produce, como comentábamos antes, la muerte de esas neuronas y el resto de las células cerebrales progresivamente según va faltando la sangre, o bien puede ser lo contrario, también llamamos un ictus a la rotura de una arteria cerebral que provoca una hemorragia.
És una patologia poc freqüent i que en principi no avisa, però sí que hi ha uns factors de risc que podem evitar, com explica el doctor Bustamante.
El principal y no modificable, por desgracia, es la edad, pero aparte de este, pues fundamentalmente los hábitos tóxicos, como pueden ser el tabaco o factores dietéticos, el excesivo consumo de grasas saturadas y sal en la dieta, y también pues todas las enfermedades que aumentan el riesgo vascular, principalmente la hipertensión, seguido sobre todo de la diabetes, la obesidad, el colesterol. I el sedentarisme, també.
Com dèiem abans, Yolanda, l'ictus de retina és una patologia poc freqüent, però a l'Hospital de Can Rutis s'atenen uns 20 casos cada any. De fet, s'ha posat en marxa un protocol pioner, únic a Catalunya, per detectar i tractar aquesta patologia amb rapidesa per evitar seqüeles.
Exacte, la Susana Ruiz Bilbao és retinòloga de Can Rutis i insisteix justament en la idea de que s'ha d'actuar amb rapidesa per no perdre la visió en 4 o 6 hores.
Si un paciente no va en este periodo de horas y no se trata, tiene muy pocas probabilidades, prácticamente ninguna. Yo creo que como máximo un 5% de pacientes que por sí solos, sin tratamiento, puedan recuperar la visión. Es decir, es una enfermedad muy, muy grave. Es una enfermedad emergente, ya no urgente, sino emergente.
Com deies, a Can Ruti, doncs s'ha posat en marxa un protocol pioner que es diu Codi Ictus Retina i la doctora Ruiz Bilbao ens ha explicat com funciona.
Ya el triaje de enfermería está muy bien entrenado para que estos pacientes no tengan que esperar y automáticamente pasen al oftalmólogo. El oftalmólogo hace su diagnóstico con las exploraciones que necesite y acto seguido, una vez que tiene el diagnóstico, se pone en contacto con el neurólogo activando lo que se llama el código ictus, igual que pasa en el cerebro o pasa en el infarto.
La bona notícia és que s'ha demostrat a Can Ruti que fent el tractament adequat i a temps, un de cada tres pacients recupera la visió. La mitjana d'edat dels pacients acostuma a ser d'uns 70 anys, però també hi ha casos de persones més joves.
Hoy queremos conocer la historia de una persona que lo ha sufrido. Hablamos con Julián Fernández. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A usted lo del ictus de retina le suena de algo, ¿no?
Pues sí, la verdad, porque lo sufrí directamente, sí.
¿Cómo ocurrió todo? ¿Con cuántos años empezó usted a darse cuenta de que algo estaba pasando?
Bueno, fue una cosa muy rápida. Estaba sentado en casa y, bueno, subí a la parte de arriba, a la habitación de arriba, y, bueno, vi que me había quedado ciego del ojo derecho, completamente ciego. Y vi que eso no era normal. Digo, en fin, yo creí que era, pues, un derrame. Normalmente suele pasar y tal, y digo, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo. Y subí, miré lo que es el mirador, el espejo, y me vi que no tenía nada ahí, pero no veía nada. Digo, uy, esto no me gusta.
¿Previamente usted había tenido alguna patología ocular o la tensión alta o algo que pudiera indicarle que a lo mejor le pasaría algo?
Sí, sí. Normalmente la tensión la tenía alguna que otra vez, me había subido. Y también anteriormente ya me pasó una vez. Pero muy poquito, con muy poco tiempo.
¿Usted se había hecho ya revisiones previas? ¿Normalmente suele ir a hacerse una revisión oftalmológica?
Sí, de la vista, normal. Sí, de la vista, pero precisamente de esto no.
¿Y la primera vez que le ocurrió, que fue de manera más leve, cómo se dio cuenta?
No, me pasó lo mismo. O sea, me quedé ciego, pero... yo creo que no llegó ni a un minuto, empecé otra vez a ver perfectamente. Digo, pues bueno, se ha pasado. Uh-huh. No sé qué habrá podido pasar, pero fue muy rápido.
¿Y lo comentó usted el médico, con el oftalmólogo?
No. Uh-huh. Ya te digo, fue tan rápido que no le eché ni cuenta siquiera a cualquier cosa, que no le eché cuenta.
¿Cuántos años tenía la primera vez?
Bueno, eso fue alrededor de unos 6 meses antes que esta. Hace 2 años, pues unos 6 meses antes, 2 años y medio.
Y cuando le vuelve a dar, ahora ya de manera así intensa, ¿ve usted que no recupera la visión? ¿Qué es lo primero que hace? No.
Bueno, lo primero que vi, digo, esto no es normal, y pues cogí un vestido, estaba en pijama y todo, era a las 11 de la noche. Y lo que hice es vestirme y coger el coche y irme directamente al CAP, aquí de Pineda.
¿Y qué le dicen allí en un primer momento?
Bueno, me miran y me dicen, al momento de entrar, le dije que no venía, y pues siéntese, que ahora mismo lo mira. Y sí, fue rápido. Daba la casualidad que estaba mi doctora
de cabecera,
de guardia, y vio, me miró y dice, no ves, no digo, no veo nada. Dice, pues esto no me gusta. Y cogió y llamó rápidamente una ambulancia y me mandó a Can Ruti.
Y una vez llega a Can Ruti, ¿qué le empiezan a hacer pruebas? ¿Hasta cuándo usted sabe o cuándo se entera usted que tiene un ictus de retina?
Bueno, me lo dijo la doctora. Cuando llegué allí me lo dijo, me lo confirmó, porque ya la doctora me lo había dicho, que posiblemente que era un ictus, pero ya después cuando llegué allí dice, sí, esto, me metieron rápidamente para mirar lo que es la vista, hacerme una radiografía y tal,
¿sí?
Y bueno, fue la cosa rapidísimo, porque me preguntó qué tiempo me había dado, ¿no?
¿Sí?
¿Qué tiempo hacía? Digo, pues hará unos 3/4 de hora. Y entonces digo, estamos a tiempo. Y me metieron corriendo, me hicieron la radiografía, y una vez de hacerme la radiografía, pues bueno, empezaron a medicarme, y bueno, en cuestión de, no sé, media hora, una hora o algo así, empecé ya a ver, no bien,
sí,
porque todavía me quedaba en el ojo como especie de un granito de arroz,
sí,
que no veía, es una motita que no, pero vamos, que ya estaba viendo bien.
Pero qué alivio, ¿no? Qué alivio, sí. Julián, cuando empezó a ver un poco, ¿no?
Sí, no, ya cuando me dijo que había sido un ictus y que bueno, empezaba a ver, digo, bueno, pues la cosa va marchando. Sí.
¿Y a usted le resultó raro que le dijeran que era un ictus? Porque claro, cuando hablamos de ictus, pensamos en la cabeza, nunca en la retina del ojo.
Sí, no, ya me lo habían dicho, ya lo sabía, que más o menos quedaba, porque a mi padre le pasó esto.
Ah, también.
Sí. Mi padre le pasó y, bueno, le pasó de noche y yo hace muchos años de esto y bueno, él, pues bueno, a ver, personas mayores, dijo, ya se le quitará, ya se me quitará, ya se me quitará, y cuando fue al otro día al médico, pues claro, ya no tenía remedio.
Claro, ya habían pasado muchas horas, porque lo bueno es cogerlo a tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas, a digamos, tiempo, es, tiempo. No sé si 2 horas, cuántas horas, le dijo el médico?
Sí, me parece que sí, que son 2 horas como mucho, ¿eh?
Ajá.
Que sí.
Y no hay operación, sino que es solo con medicación.
Sí, sí, te digo, a mí nada de operación, fue ponerme la medicación y al cabo, ya te digo, nada, 1 hora, 2 horas, inmediatamente fue aquello, fue rápido. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y luego ya se fue a casa o tuvo que estar unos días en observación?
Estuve un par de días ahí en observación.
Uh-huh. ¿Y la medicación se la tuvo que tomar durante un tiempo o hay que seguir tomándose medicación después de...?
No, ya me mandó después una medicación para todo esto y ya pues digamos las visitas programadas y vigilando y bueno y hacer radiografía para ver cómo había quedado y mirar la vista y todo aquello.
Ajá. Imagino que ahora más que nunca está usted muy pendiente, ¿no? De si le vuelve a pasar, o está muy bien hablar con usted hoy, Julián, porque a lo mejor hay algún oyente que le haya pasado en alguna ocasión, como a usted le pasó la primera vez, no le tomen mucha cuenta a lo que les pasa, pero es importante la rapidez, ¿eh?
Sí, sí, no, esto es, tiene que ser muy rápido. O sea, en 2 horas te pueden coger a tiempo y poder ver otra vez como estoy viendo yo, que estoy viendo perfectamente, no hay ningún tipo.
¿Y el ictus de retina en qué consiste exactamente? ¿Una vena que pasa por detrás, una arteria que es que se
rompe?
Sí, es
una arteria, la principal, porque cuando te da en una ramificación pequeña, pues a lo mejor no te hace tanto, te hace a lo mejor ver un granito de arena o un grano de arroz, cualquier cosita, pero cuando da lo que es la vena principal del ojo, pues te queda ciego.
Uh-huh.
Sí, sí.
Y con la medicación pues vuelve otra vez a esa arteria, a su sitio y poco a poco y sin hacer esfuerzo, ¿no? Imagino que le dirían que no haga esfuerzo, ¿no?
No hace esfuerzo. Porque claro, vuelve otra vez si hace un esfuerzo, pues él puede provocarte otra vez lo que es la, digamos, el la acumulación de sangre en el ojo y puede, claro, vuelve otra vez a ser peor.
Oye, ¿y la vez que le pasó anteriormente era en el mismo ojo también?
Sí, sí, en el mismo ojo, sí.
¿Y hay probabilidades de que vuelva a salir o vuelva a producirse otro ictus?
Sí, sí, hay posibilidades. Lo que pasa es que, claro, hay que cuidarse del alcohol, en fin, no fumar y bueno, y tener el colesterol en condiciones.
Uh-huh.
Porque si no, vuelve otra vez a hacer lo mismo.
Uh-huh.
Lo importante, bueno, lo importante es todo, pero claro, si te da lo que es en un ojo, dices, bueno, aún, mira, vale, pero claro, te puede dar y en el cerebro y entonces ya es cuando la hemos liado.
Claro. Sí. Bueno, pues me alegra muchísimo, Julián, que nos lo haya contado cuál ha sido su historia. Por suerte usted se ve fenomenal, sigue llevando a rajatabla todos los consejos médicos, la medicación y esas revisiones, que es importantísimo. Qué poco nos cuidamos los ojos, Julián, qué poca importancia
nada,
le damos, ¿eh?
Sí, le damos muy poca, sí. Fíjate.
Pues
esto en el momento que alguien le dé cualquier cosa que vea que no ve bien, rápidamente al médico.
Claro.
Porque puede ser, digamos, salvarle la vista de ese ojo.
Desde luego. Pues Julián Fernández, gracias por haber estado con nosotros y haberlo explicado tan bien y que sirva para que si alguna persona que nos está escuchando ha tenido ese síntoma o tal, pues que vaya a hacerse una revisión, que podemos salvar esa visión. Julián, gracias, un beso enorme.
A ti.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguidos.
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Pues ahí vamos. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Bien, fenomenal. ¿Cómo está funcionando el Centro de Médico y de Estética Starben allí en esa nueva ubicación?
Estamos muy contentos porque nos va bien, pero además la gente está contenta, ¿no? Es decir, que sobre todo los pacientes, la gente nueva lo ve por primera vez, ¿no? Pero los antiguos pacientes cuando vienen se sienten cómodos y para nosotros lo más importante, porque es lo que hemos pretendido, que se sientan más cómodos que antes.
Maravilloso. Bueno, recordar que están en Vía Augusta 81 y que el teléfono es el 93414-3631. Importante el número para pedir esa primera visita informativa y sin coste alguno. Doctora, vamos a hablar de remodelación corporal con y sin cirugía. ¿Cuáles son las diferencias?
Correcto. Mira, el objetivo es común de ambas, tanto si se hace con cirugía como si se hace sin cirugía, se trata de quitar o eliminar la grasa que está más localizada en unas partes del cuerpo que otras, ¿no? Es decir, los varones acumulan más en la barriga, las mujeres acumulamos más en cartuchera, cuando estamos en la menopausia también más en la barriga, es decir, es como que no hubiese una distribución armónica, ¿no?, de la grasa corporal. Pues bien, en ambas técnicas, en ambos procedimientos se busca el mismo objetivo, pero claro, uno es quirúrgico, significa tengo que entrar en quirófano, eso significa siempre un riesgo controlado pequeño, porque cuando uno elige un buen profesional, normalmente te lo va a hacer en una clínica y con todos los riesgos controlados y no va a haber problema, pero no deja de ser un acto quirúrgico, ¿vale? Es. Sin embargo, cuando estamos haciendo un procedimiento no quirúrgico, esto se obvia, es decir, yo no tengo que entrar en el quirófano. Pero una cosa importante que quiero hacer hincapié, sobre todo en el caso de la cirugía, hace unos años existía la técnica de la liposucción, que consistía en hacer un agujerito chiquitín y aspirar, digamos, la grasa que sobraba en ese sitio, ¿no? Ahora las técnicas, los aparatos que se utilizan para hacer la liposucción, que es lo mismo, es decir, es seguir metiendo por un agujero chiquitito una cánula y aspirar la grasa que sobra, digamos que la aparatología que hay ahora permite un trabajo sobre el tejido un poquito diferente de lo que hacía unos años, ¿vale? Y permite rediseñar, hacer como si se tuvieran abdominales, que no son abdominales reales, y como si fuera un trabajo de dibujo, por así decirlo. Pero una cosa que persiste en las dos formas, en la de hace unos años y en la de ahora, es que tanto una como otra se lleva la grasa por delante. Es como si yo tuviera una despensa en mi casa, que de pronto me cargo la despensa y meto el espacio de la despensa o lo meto en la cocina, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que se han hecho liposucción o antigua o las que se hacen ahora, que se la hacen, por ejemplo, en la zona del abdomen, y dicen, jolín, he notado que me la hice, quedé muy contenta, pero oye, he cogido unos kilitos y resulta que la grasa se me va a otras partes donde yo no tenía. Pongo el ejemplo, me la han hecho en el abdomen, me han quitado la grasa de la parte abdominal y resulta que cuando cojo los kilitos se me va bien a los laterales del abdomen o se me va hacia la parte donde está el sujetador. Es decir, es como que la grasa busca otro sitio, cosa que es normal porque como yo le he quitado la despensa, ya ahí no puede almacenar, pues busca otro sitio donde almacenar. Entonces, hay muchas personas que no se les explica este hecho y que cuando vuelven a coger peso, porque ninguna técnica de remodelamiento es una técnica de adelgazamiento, es decir, ni la que se hace quirúrgica ni la que no es quirúrgica, eso no se debe plantear para perder peso, se debe plantear para remodelar exclusivamente, ¿vale? Pues bien, si una persona no se mantiene estable en el peso, esto va a pasar con la técnica quirúrgica, la que se hacía antes y la que se hace ahora, exactamente igual. Sin embargo, cuando buscamos un procedimiento de remodelamiento no quirúrgico, no nos cargamos la despensa. Lo que hacemos es vaciamos la despensa, pero la despensa sigue estando ahí. Con lo cual, si una persona le hemos hecho perder peso, le hemos hecho ese efecto de remodelamiento, perdiendo donde lo necesita, que lo ve con la ropa, y vuelve a coger peso, no se produce un acúmulo de grasa disarmónico, es decir, no se va a otra zona, sino que se redistribuye exactamente igual que lo había tenido antes. Entonces, quiero decir con esto que seamos conscientes de ventajas e inconvenientes de ambas técnicas, que la gente sea consciente y tenga presente que hoy por hoy remodelamos el cuerpo sin cirugía, y yo te puedo decir que los casos que nosotros hacemos, con un nivel de satisfacción por parte de los pacientes importantísimo.
Pues nos ha quedado clarísimo y espero que a los oyentes también. Si queréis más información de Centro Médico y de Estética Star Ben y con la misma doctora Torrejón vais a tener esa visita. Acordaros del teléfono 93414-3631. Visita informativa y sin coste. Doctora, gracias, un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Chao. Y arriba el moment a la linterna COPE Catalunya i Andorra de l'última hora informativa, la més pròxima amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs començo amb xifres de salut. Un de cada cinc equips d'atenció primària a Catalunya té dificultats per cobrir les places de metges i infermeres. Són sobretot de zones rurals. Són dades d'un estudi del Departament de Salut per detectar doncs, els llocs de més difícil cobertura, que és precisament un dels problemes del sistema sanitari. Per atreure-hi professionals, Salut ha creat un nou complement. Això implicarà que els metges de família i pediatres d'aquestes zones rurals cobrin uns 4.000 euros bruts més a l'any i les infermeres, llevadores i treballadors socials uns 2.000. I el sector del tèxtil vaticina que el 73% de les empreses d'aquest sector tindran pèrdues econòmiques greus com a conseqüència de les restriccions per la sequera. Recordem que han de consumir un 25% menys d'aigua. La repercussió és especialment important en el cas de les fàbriques de tints i estampació i en algun cas doncs no es descarta plantejar fins i tot un ERTO o tancar línies de producció. I atenció perquè demà hi ha vaga de Renfe durant tot el dia amb uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% durant la resta del dia. Els sindicats el que reclamen és una reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals. I aquesta aturada serà l'anticip d'una nova tongada de vagues a Rodalies i Renfe per denunciar la manca de personal i que estan previstes pels dies 16 i 17 de febrer. En aquest cas, seran vagues parcials.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I ara la informació esportiva amb els companys d'Esports COPE Catalunya i Andorra, amb el senyor Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Escolta'm, David López, no arriba al partit del Bernabéu. Què li passa?
No, que mira, tothom estem mirant cap a aquest partit dissabte, 6:45 de la tarda, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Girona, mitja lliga en joc, vulguis que no. I hi havia esperances de recuperar David López atesa la baixa de Dani Blin per acumulació de targetes. No arriba al central aquest partit i, per tant, s'afegeix a les absències del mateix Dani Blin i de Yangel Herrera per acumulació de cartolines i que no podran estar a la cita del Bernabéu. Una cita que Mitchell ha volgut una mica el tècnic en roda de premsa destranscendentalitzar una mica. Ha dit que encara que el Girona fos capaç de guanyar el Bernabéu, que anirà per això i anirà amb tota la il·lusió del món, quedaria molta lliga per disputar i que l'objectiu, ha recordat el tècnic, continua sent a Europa. A Can Barça, Ter Stegen i Rafinha han entrenat amb normalitat, per tant apunten al retorn en el partit de diumenge contra el Granada, mentre que el vestidor de l'Espanyol, avui el porter Fernando Pacheco ha dit que el vestidor blanc i blau tampoc està satisfet amb la temporada que s'està fent, però que l'objectiu de l'ascens, que el que compta és això, al cap i a la fi, doncs encara està a l'abast de la plantilla blanquiblava. I en bàsquet, el tècnic del Barça, Roger Grimau, ha recordat que, tot i que Ricky Rubio ja hagi signat amb el Barça i estigui inscrit a l'Eurolliga, serà qui marcarà ell mateix, el jugador, els tempos de cara al seu retorn a les pistes de bàsquet.
Més informació a Esports COPE. Gràcies, Gil. Fins demà.
Fins demà.
Bueno, ahora vengo con un buen consejito de los amigos de Línea Directa. Para todos aquellos que estáis al volante, esto os interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o de robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te van a bajar el precio de tu seguro, sea de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 91 7700 700 91 7700 700. El valor de ser directo.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia,
ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Des d'ahir a la cadena COPE us estem parlant sobre les protestes del món del camp, dels agricultors, però avui la pregunta és, Sergi Tor, després de la tracturada, ara què?
Doncs se mantenen en aquest cas les protestes, les reivindicacions sobre aquest període de 15 dies, primer de tot, bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Per assolir mesures concretes. Ara, evidentment, és un sector tan ampli que també hi ha multitud d'opcions. Els que encara volen continuar amb una sèrie de reivindicacions i els que volen esperar al llarg d'aquests 15 dies, que seria ja el gran volum de tractoristes, que, per exemple, ahir fa 24 hores eren a Barcelona i que ja han retornat amb les seves localitats d'origen. La pregunta s'escau bé perquè ara què? Perquè és un malestar creixent que està acumulat durant una sèrie d'anys i que ara es busquen respostes. Evidentment, les mesures que s'han de fer, els problemes ja estan damunt de la taula, l'excés de burocràcia, la pèrdua de la renda agrària i també, doncs, demanar en aquest cas condicions per la importació de productes extracomunitaris. Avui, darrere, en COPE Catalunya i Andorra, hem conegut a la Carola Aixut, 47 anys pagesa des de 2016 i que ens ha desgranat els problemes actuals de la pagesia. Ella és productora de pera, albercoc ecològic i també cereal, amb els seus camps d'Artesa de Lleida. I ha reconegut la Carola Aixut que a dia d'avui es passa més temps a una pantalla de l'ordenador que no pas al camp.
Me passo més a l'oficina i a fent papers amb el... jo sola i les dants, les duns, les dejeccions de la granja, el que fem ara amb la PAC, tot el dia són papers i justificar perquè ho fem i perquè ho deixem de fer. I tot el dia són papers, i a vegades triplificats, ja vull dir que envies informació per dues bandes, la mateixa informació, i és totalment... És un volum de feina que no està que necessitem més gent per poder viure.
Un problema que es potencia quan el 40% de la pagesia catalana supera els 65 anys i un 25% són majors de 55. És a dir, un sector envellit amb més dificultats a l'accés digital obligatori. Carol mira un futur sense futur. És una veu repetida de molts. No vol que els seus fills siguin pagesos.
Mira, jo tinc dos fills. Jo tinc dos fills, una filla de 12 anys i un fill que en farà 15 aquest mes. I ells diuen, pare, ven-t'ho tot i podrem marxar de vacances, perquè clar, després és la vida familiar que també comporta uns peros. Però jo no vull que el meu fill sigui pagès amb aquestes condicions que nosaltres estem, eh? Però és molt dur, perquè tens moltes coses en contra.
Moltes coses en contra. Catalunya ha perdut en 10 anys 4.600 pagesos, segons el sindicat Unió de Pagesos. Passant al 2010, que es fregaven els 26.000, als actuals 22.000. És un problema de viabilitat. Lleida perd 4 pagesos cada setmana. En els últims 4 anys són un total de 830, la província agrària catalana per excel·lència. Carol Aixut parla, doncs, dels seus números.
Si a mi un quilo de peres me l'han pagat a 0,60, jo al treballador li tinc que pagar les 8 hores. 8 hores un treballador em sembla que surten 62, que no em queixo, perquè tenir treballadors ens ajuda molt, que també costa molt de trobar treballadors per anar a collir la fruita. Costa moltíssim. I dius, hosti, i com podem viure? Clar, per poder sobreviure hem d'agafar molta més terra.
Aquí està la clau. Carol Aixut ho diu. Per poder sobreviure hem d'augmentar la dimensió de les nostres explotacions agràries. I mira, en 4 anys, les explotacions agràries, per exemple, a Lleida han caigut un 50%, passant de les 39.000 a gairebé les 18.000. Per què? Doncs perquè cada vegada han de ser més grans, amb més hectàrees, per ser competitives i viables. Avui, o aquesta setmana que hi ha protestes a Catalunya, la clau està de cara a l'any agrari a Berlín, on hi ha la fira més important agrària del món i on hi ha els contactes a nivell de les exportacions i per obrir a nivell comercial a nous països. És el model de gran empresa i fusions que, segons experts, poden aguantar aquesta viabilitat. Això farà augmentar els assalariats davant dels propietaris. I quin futur els esperen els petits propietaris? Doncs alguns experts diuen aprofundir en productes de proximitat o bé quilòmetre zero que tenen també el seu mercat. A l'informatiu migdia dia hi ha estat a Carlos Vicente, secretari d'Organització del Sindicat Unió de Pagesos, i considera que el paper de la Generalitat en aquests pròxims 15 dies amb aquestes mesures concretes és clau i que el govern de la Generalitat de Pere Aragonès no es pot sempre amagar darrere de Brussel·les o Madrid.
Aquí acostumem a centrifugar cap fora. És el que no hem de fer, justament. Vull dir, aquí la conselleria, òbviament, té la seva gestió i les seves competències, però també decideix o també ajuda, encara que a vegades no té una majoria, com passa al Ministeri o a Europa. Per tant, ha de fer palesa del que fa falta al sector agrari.
Per tant, els sindicats de Catalunya i els pagesos demanen també al govern de la Generalitat mesures pròpies de cara a millorar la seva eficàcia. I l'altre punt dins d'aquestes mesures que han desgranat i problemes és la distribució de productes, la importació que arriba de productes agraris. Carles Vicente ha posat l'exemple dels cítrics.
Amb cítrics, que sempre havíem sigut una producció puntera a nivell mundial, doncs ara estem important més taronja de Sud-àfrica que de la que estem aquí. Cuidadito, perquè això és alguna connotació. Ara hauríem d'analitzar per què passa això. Perquè al darrere hi ha una distribució, al darrere hi ha unes empreses importadores i exportadores que el que volen és guanyar diners. Per tant, troben producte més barat i el porten cap aquí amb altres condicions. I no s'està dient prou. I aquest és el problema. I estan fent caure el preu d'aquí. I això són les eines que falten a la llei de la cadena alimentària. Posició de domini, fixar-la.
Doncs la cadena alimentària, aquesta distribució de productes, una cadena de problemes que hem anat explicant doncs aquí, a hores d'ara aquí a la linterna, no? Per fixar-los, Montse, és a dir, una mica la burocràcia, la pèrdua de la renda agrària, el problema de les importacions de la cadena alimentària i també que cada cop doncs, ha de ser més i més gran per poder ser competitiu. Per cert, Catalunya, amb 8 milions d'habitants, és una de les comunitats amb menys terra cultivada per habitant. Però també hi ha, en aquest cas, signes d'esperança. Per exemple, cooperatives que intenten recuperar la terra i que aquest cas sigui també un mitjà de reinserció.
Doncs és el moment de parlar amb l'Adrià Ramon del projecte Coopera, de la cooperativa Actua de Vilafranca del Penedès. Adrià, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què és el projecte Coopera i què és el que feu exactament?
Mira, el projecte Coopera neix de la necessitat del territori del Penedès, que és on ens trobem nosaltres, a partir d'una falta de relleu agrari i també de gent per treballar al camp. I alhora, la nostra cooperativa, que és una cooperativa que es dedica a l'acompanyament de la infància i adolescència, no? Molt sovint ens trobem que els nanos amb els que treballem es queden desacompanyats quan deixen d'estar sota la tutela de la Generalitat, i es va buscar una miqueta la forma d'enllaçar aquests dos problemes, no? Una miqueta el desemparament dels nanos quan deixen d'estar tutelats i la falta de relleu agrari. I es va decidir fer un projecte, que és el Coopera, que unís això, no? El treball de la terra, no? De finques que estaven en risc d'abandonament amb persones en risc d'exclusió social.
I què feu? Arribeu a un acord amb la persona propietària de les terres? Us les deixen treballar? Com és?
Sí, en la majoria de casos es treballa per seria, que es diu, que és, diguéssim, tu dones un percentatge de la collita del camp, no? En d'altres casos, com podria ser el cas del préssec d'Ordal, que tenim una plantació bastant gran, en aquest cas s'acorda un lloguer i es paga a final d'any.
Teniu préssec, teniu vinya, teniu olivera, teniu horta, no?, també?
Sí, exactament. Tenim una miqueta el que havia sigut el mosaic penedesenc, que últimament ha passat a ser una mica monocultiu de vinya, no? Nosaltres hem volgut una mica apostar pel que es feia fa 50-60 anys i també una aposta amb l'horta que ens permet reduir a l'estacionalitat dels cultius més típics de fruiter i vinya.
Quines edats són les persones que estan dintre d'aquest col·lectiu de risc d'exclusió social que hi treballen amb vosaltres?
Mira, actualment treballem amb uns programes del SOC, que es diuen ACOL i TRFO Joves, no? I engloben nanos des de 17 anys fins a la trentena, més o menys.
Molt bé. Què diuen? Quina és l'experiència? Com està sent l'experiència per ells?
L'experiència, bé, l'experiència és molt bona per ells, perquè normalment és un col·lectiu que li costa molt trobar una primera feina, no? Aquí amb nosaltres els serveix això per tenir un contracte d'un any, a més complementat amb formació de llengua i en competències bàsiques, que els permeti encarar la vida laboral ja un cop deixin el projecte. I alhora també es fa molta formació in situ en els camps, no? Vull dir, tot el mosaic aquest de cultius, doncs els permet tocar diversos cultius i formar-se, encara que sigui poc, perquè, clar, és temporal, clar. Però tenen una àmplia gama de feines.
Ho troben una feina dura i després hi ha algú que hagi decidit dir, escolta'm, jo vull dedicar-me a això?
La veritat que des del que va començar tenim un dels nanos que ara mateix està, diguéssim, fent-se càrrec d'una finca aquí al Penedès, no? Que hi fa diverses feines, i després també hi ha altres joves que decideixen també apostar per algun altre sector.
Fantàstic. Com us ho feu per regar? Perquè, clar, estem en plena sequera i hem vist els pagesos amb les tracturades. Com ho feu per regar? Perquè, clar...
El tema del reg està molt malament aquí, perquè el Penedès era una terra on abans els hiverns eren relativament plujosos, no? I estava tot molt muntat per treballar la terra amb l'aprofitament d'aquesta pluja. Mm. Aleshores, què passa? Tant la vinya com l'olivera com el préssec no ho tenim preparat per regar, i s'està veient molt amb les collites marmades, no? Mm. I després, pel que fa a l'horta, hem hagut de fer mans i mànigues per buscar alguns sorts petits que tinguessin pou, i amb això anem tirant. Mm-hmm. Però, bueno, està molt complicat el tema de l'aigua.
Doncs sí. Us trobeu moltes terres abandonades o a punt de ser amb risc d'abandonament o no?
Sí, sí. La veritat que entre la crisi de l'aigua, la crisi de preus, gasoil, fitosanitaris i tota la pesca, aquest estiu, per exemple, quan acaba la collita de la verema, han sortit diverses ofertes de camps perquè la gent està... Bueno, està plegant perquè, clar, és que no s'aguanta, el sector està fotut.
Doncs mira que és un sector fantàstic, és molt dur, òbviament, però és un plaer veure com de la terra neix els aliments, no? És una... Bueno, s'ha de viure. I m'encanta que hi hagi gent com vosaltres, Projecte Coopera, de la cooperativa Actua de Vilafranca del Penedès, que feu això, no? Terres amb risc d'abandonament, doncs les agafeu, les treballeu amb aquest col·lectiu de persones amb risc d'exclusió social. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i explicar-nos una mica com és el projecte. Adrià, Ramon, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o, si lo prefieres, vuela desde Madrid Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. en tienda, web y app.
Avui a la linterna de Copi Catalunya i Andorra us volem parlar de l'alopècia femenina. I per parlar d'això no hi ha res millor que posar-nos en contacte amb la gent d'Apelo. I direu, qui hi ha darrere d'Apelo? Doncs ara mateix t'ho explica la Teresa. Teresa, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Escolta'm, com neix Apelo?
Sí, t'explico. Doncs Apelo neix exactament a l'agost del 2017. Per la necessitat de visibilització d'aquest tema de l'alopècia femenina, que és una història molt desconeguda, i arrel de dues dones que es van trobar per internet i tal, doncs es va començar a crear l'associació. Nosaltres el que fem és, a part d'aquesta visibilització, és donar informació i recolzament a altres persones que també tenen alopècia i fomentar activitats i quedades.
Uh-huh. La gent quan veu una dona sense cabell, el primer que li ve al cap és el càncer.
Sí, exactament. Sí, això és una... és fruit de la desconeixença que hi ha del tema, clar, és normal. Jo, per exemple, mai havia vist una dona calva, tampoc, no?, pel carrer. Això és una cosa que a mi al principi sí que m'afectava molt, o afecta en general, no?, perquè t'associen pues, sempre a aquestes en tractament de quimioteràpia, no?
Exacte.
Per això trobem molt important l'assistència d'Apelo, no?, pues per donar a conèixer que existim les dones calves també per alopècia. Estem sanes, total i absolutament sanes, però no tenim cabells.
Teresa, estem parlant de l'alopècia, la calvície femenina, poc visible, no està gens normalitzada i acceptada socialment, com passa amb la masculina, no? Clar, aquí hi ha una feina important a fer, perquè veus un senyor sense cabell i, bueno, ja és que ni et gires, però si ets una dona sense cabell, diàriament esteu veient colls girant-se pel carrer per poder mirar-vos, no?
Sí, és així, clar. Un home cal és atractiu. Una dona calva és una història estranya. Llavors és molt normal que la gent et miri quan fas el pas de sortir al carrer sense res ja, perquè ja estàs cansada de tapar-te, no? sense aquesta mirada. Però, bueno, també és qüestió de treballar-s'ho, no? Vull dir, jo sóc així, si la gent em mira, pues bueno, ja arribarà un moment que hi haurà més informació i és la feina que estem intentant fer, no?
Uh-huh. Teresa, imagina...
Que la gent no ens miri com si estiguessin malaltes o...
Exacte. Teresa, abans imagino de ser-ne no conscient, sinó de saber que tens un problema, que se't cau el cabell, o bé perquè tens una patologia, o bé perquè tens l'alopecia areata i tal, hi ha moltes dones que el que fan és medicar-se i provar tota mena de tractaments, no?, que a més són molt agressius.
Doncs sí, la història dels tractaments és tot un tema, perquè sí, són molt agressius. Els tractaments es basen en prendre cortisona, amb una cortisona a llarg termini, vull dir que no és que prenguis una setmana per alguna història concreta. La cortisona, molt de temps, té unes contraindicacions pues, bastant considerables. Després també et mediquen en immunosupressores, amb el que això també suposa, no? Perquè disminueixen l'activitat del sistema immune, no? I després una història també que una mena de minoxidil se llama, una mena d'ungüento que et posen en el cap també, bueno, també et punxen en cortisona, bueno, una sèrie de coses. Queda molta feina a fer perquè, clar, tu quan et passa això no tens tampoc la informació adequada, no? Llavors vas al metge i l'única cosa que et parlen és això, els tractaments.
Uh-huh.
Ells fan el seu protocol i tampoc és que t'expliquin massa, o no saben tampoc per què passa això, no?
Uh-huh.
Poden donar-te l'explicació de que ve del sistema immunològic, però tampoc se sap ben bé per què passa, no?
Uh-huh.
I llavors, sí? És tot un tema, lo dels tractaments, sí, és tot un tema, perquè, bueno, també t'haurien d'oferir la possibilitat de no tractar-te, no? Clar. Explicar-te que és molt difícil que això vagi enrere i tornis a tenir cabell. Al millor amb un temps de tractament et surt una mica de cabell. Molt fi, molt pobre, però pot sortir-te, però és que si ho deixes et torna a caure.
Sí, sí.
Llavors, clar, és patir dues vegades la pèrdua de cabell i això, bueno, en fi, és una miqueta dur, no?
La perruca, quan arriba la perruca? Mentre estàs fent un tractament, quan veus que no hi ha solució, perquè imagino que la perruca és alguna cosa que dius, mira, això m'ho poso i ja ningú es gira, ningú em mira, ningú em pregunta.
Sí. Bueno, la perruca és un tema molt personal, no? Hi ha dones que des del principi l'han utilitzat i s'han quedat amb la perruca. Hi ha dones que l'han utilitzat una setmana i han vist que no es veuen en això. O d'altres que han decidit que no, que jo sóc així i em mostro com sóc, no? Llavors, la perruca sí que el que tu dius de tranquil·litat, de donar-te tranquil·litat, és veritat. Per exemple, jo l'utilitzo per treballar. La resta de facetes de la meva vida jo vaig calva. Mm. Però el tenir un moment de tranquil·litat, dius, per funcionar la feina i no estar pendent d'aquest tema, d'aquestes mirades i tal, pues a mi sí que em dona tranquil·litat. Però, bueno, personalment no m'agrada utilitzar perruques. Mm-hmm. Ja dic que...
Però arribarà un dia que diràs, mira, aquí es queda el calaix, no?
Pues sí, arribarà, seguro.
El fet de que us junteu dones sense cabell, tant a Barcelona com a Madrid, perquè sé que feu trobades bimensuals, sí. Us trobeu i clar, el fet de xerrar unes amb d'altres, no?, i parlar de les vostres experiències, dels moments que passeu, etc., això uneix, no? Això dona com força per seguir endavant.
Sí. Sí, exactament, és un eix i és molt enriquidor també, no? Per, bueno, juntar-te amb gent que ha patit el mateix que tu, que ha viscut les mateixes experiències, perquè el començament per totes és una mica igual, no?
Mm.
No saps què passa, et sents perduda, no has sentit parlar mai del tema, no tenim referents, jo què sé, no? Estàs com en un globo que no saps què fer en la teva vida, llavors... Quan jo, per exemple, quan vaig conèixer a Pelo, la primera quedada, bueno, va ser molt impactant per mi, no? Entrar en una habitació que estava plena de dones calves, mainada calva també, adolescents, perquè també hi ha una part de l'associació que es dedica a donar suport i tal a familiars de nens i nenes que tenen alopècia, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, és com molt impactant, no?, la primera vegada que veus que, bueno... que no estàs sola, no? Perquè això és una cosa molt comuna, no? Que hem pensat totes, no? El quedar-nos calva. Bueno, això no. Què passa? M'ha passat a mi sola, jo no he vist mai això, no sé, no?
Que hi ha més gent, en el teu cas, per exemple, el fet de que la dona o exdona del Will Smith fes públic que també pateix o que té aquesta alopècia, imagino que això serveixi molt, no? Perquè, diu, si una persona important del món Hollywood i de més que fa visible això, és important. Sí. Deies tu abans que no teníeu referents, però aquest podria ser una, no?
Clar, sí, és el que et deia, de que no tenien referents. Pues, últimament estan apareixent dones així famoses, actrius, alguna model, una política yanqui també, que enmig d'un tal es va treure la perruca. Bueno, sí. I això, clar, té molta importància per nosaltres, no? Perquè als mitjans de comunicació, pues, clar, això tothom ho veu i sí, és molt important, la veritat. És, uh-huh. És com de cop i volta sentir-nos més acompanyades, no? I que surti el tema en els mitjans, no?
Tu vas començar molt jove, Teresa, a perdre el cabell?
No, a mi això em va passar fa 6 anys, 6-7 anys, als 50 i poc.
Ah, sí, perquè diuen que amb la menopausa o la premenopausa sol passar també, no?
Bueno, diuen. Diuen moltes coses, però... Ninguna té una base, diguéssim, científica i real, no?
O sigui, que tu has viscut ja de gran, o sigui, no ja de ben joveneta, no? Que imagino que quan ets més jove ja et vas fent la idea, no? Que no hi ha quan tens una certa edat que de cop dius pum.
Bueno, és que, clar, això et pot passar a qualsevol edat. de fet, hi ha gent que li passa quan és nadó, hi ha gent que li passa quan té 5 anys, hi ha gent que li passa quan és adolescent. Vull dir, no té edat, no té... La edat no és aquí
un factor.
No és la cosa que defineix quan passa, quan no passa, perquè et pot passar a qualsevol edat.
Bueno, la veritat és que és un plaer que hi hagi gent com les noies, totes les noies d'Apelo, que es junten, que comparteixen moments, experiències i també els seus dubtes, que deuen tenir molts, però sobretot troben comprensió i estan acompanyades. I també, no només la gent d'Apelo, sinó tots plegats hem de fer saber que no tothom és igual i que si tens pèl perfecte, si no el tens tan bé, i no passa absolutament res. El que passa que aquí tenim el costum aquell de girar el cap, no?, i de dir, ui, deu estar malalta, deu estar fent algun tractament. Doncs no. També hi ha dones calves molt maques i que no tenen per què portar pèl. És que no és necessari. A més, us estalvio moltes coses en xampú, per exemple, no? Ja per posar...
Bueno, sí. No, al final t'has de donar que és un altre tipus de bellesa, no?
Efectivament.
Però bueno, no és tenir pèl, no? És que en aquesta societat vivim en una pressió estètica...
brutal.
Vamos, que és al·lucinant, no?
Sí.
Escolta'm, per... Si és gorda, si no, perquè tal, vull dir, tothom té la seva pressió estètica, no?
Efectivament. Per la gent que vulgui saber més d'Apelo, què ha de fer? Ja només ficant-nos a internet, allà trobem tota la informació, per si hi ha alguna persona que es vulgui posar en contacte?
Sí, estem a totes les xarxes socials, tenim una web, vull dir que per internet ens troben... Sí.
Bueno, doncs si almenys una persona que ens estigui escoltant i estigui doncs amb aquest tema com vosaltres i no tingui gaire clar i que li faci por sortir al carrer i que tingui doncs molts dubtes, doncs ja sabeu, Apelo, allà estan treballant per normalitzar l'alopècia femenina, que haver-la aila. Així que...
Sí, i molta més de la que pensem.
Teresa, ha estat un plaer conèixer't, un petó ben gran.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
I força, adéu. Gràcies. La importància de donar visibilitat també a les dones sense cabell. Importància té i molta l'aigua. Per això portem molts dies parlant de la sequera aquí a la cadena COPE i per això també des de la Generalitat ens donen un missatge que parla de que Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, els embassaments es troben només al 16% de la seva capacitat. Pots consultar les restriccions del teu municipi a sequera.gencat.cat i el que és més important, entre tots hem d'estalviar aigua. Com? Amb molts petits gestos. Per exemple, tancar l'aixeta mentre et renten les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera i posar la rentadora només quan està plena. Estalviar aigua és urgent. I recorda que és un missatge de la Generalitat de Catalunya. I nosaltres marxem. Ara et deixem amb Ángel Expósito, la linterna a COPE Catalunya, tota l'actualitat del dia. I nosaltres tornarem demà, que ja serà divendres. I que si Déu vol, que crec que sí, començarà a ploure. Tant de bo plogui el que necessiten els nostres embassaments. Salutacions de la Montse Rodríguez. Bona tarda. Adéu-siau.
COPE Catalunya y Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada 3 personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global, abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com. Con Área Jurídica Global.
Naturtierra. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorios Insadi.